Excuso la presència de la regidora Carmela Fortuny, que no pot ser present en aquest ple, i així m'ho va fer arribar. I veig que tampoc no hi és la senyora Fernández Jordán. En aquest cas, a mi no em consta res, ni que hi ve ni que no hi ve, però, per tant, tenint en compte que ja són les 11:31, ja podem començar. Comencem aquest ple, que és un ple de caràcter urgent i extraordinari, extraordinari i urgent, per dir-ho més concretament. I, per tant, abans de passar als dos punts de l'ordre del dia del ple, hem de votar l'urgència del ple, en aquest cas, a diferència dels plens extraordinaris, que afegim punts d'urgència i votem el punt. En aquest cas, hem de votar l'urgència del ple. Per tant, comencem per aquí. Vots a favor de l'urgència d'aquest ple? Vots per Junts? Sí? Vots a favor per part de totes les regidores i regidors, queda aprovada l'urgència. Moltíssimes gràcies pel vot favorable. I comencem amb el primer punt de l'ordre del dia, seguim amb el segon punt, que és de l'àrea de presidència i gent de serveis urbans, mobilitat i seguretat. El punt 2 és la resolució d'al·legacions formulades i aprovació definitiva de la modificació parcial de l'ordenança fiscal número 0 general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic per l'exercici 2023 i següents. Té la paraula el tinent d'alcaldia, el senyor Pere Soler.
Molt bon dia a tothom. Doncs respecte al que seria les resolucions formulades respecte a les ordenances fiscals, l'ordenança fiscal número 0 de la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos del dret públic per l'exercici 2023 i següents, passem a desgranar una mica la resolució de les al·legacions. S'han rebut un total de 42 al·legacions a l'expedient de modificació de l'ordenança fiscal número 0. Tal com hem dit, de totes aquestes al·legacions només 3 han pogut ser admeses a tràmit, ja que només 3 corresponen de les 42 corresponen i fan referència a aquesta ordenança fiscal. La resta, les 39 al·legacions restants, han estat no admeses i, per tant, no es passaran ni a comentari. I de les 3 admeses, que es desestimen, totes 3 admeses, el que fa referència a l'al·legació que demana reduir i o posposar la càrrega fiscal a col·lectius més sensibles posant cobrament a altres exercicis, tal com marca la llei tributària i els reglaments que la desenvolupen, com el de recaptació del Reial Decret 939/2005 de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglamento General de Recaptación, ja contempla ajornaments i fraccionaments a més d'un any. L'article 35 conté una redacció a proposta de l'organisme delegant per fer el cobrament. Aquest article té una redacció genèrica en el qual disposa que no s'aplicaran interessos si el fraccionament o ajornaments es realitza en un període voluntari dins de l'exercici fiscal del deute i que no s'estableix un termini que impossibiliti anar més d'un any, ja que es fa remissió genèrica a la llei. L'apartat 3 d'aquest article també recull els casos de fraccionament per un període superior al període voluntari i la possibilitat extraordinària de donar encara més. Com a norma general, els terminis màxims de fraccionament seran els següents. A, deutes d'import inferior a 1.500 euros fins a 18 mesos. B, deutes d'import superior a 1.500 euros i inferiors a 5.000 euros fins a 36 mesos. C, deutes d'import superior a 5.000 euros fins a 60 mesos, sempre que les quotes mensuals resultants no siguin inferiors als 60 euros. D, excepcionalment, es podran concedir fraccionaments per terminis superiors als indicats anteriorment mitjançant acord municipal justificatiu. L'al·legació que fa referència i que insta a que s'estudiï la possibilitat que s'estableixin els beneficis fiscals no pregats per atendre casuístiques generals o conjuntures específiques com la viscuda recentment a causa de la pandèmia, hem de dir que els beneficis fiscals no pregats no són els que la llei ja els preveu així i són d'aplicació automàtica. Per tant, no es poden posar més beneficis que els que estiguin contemplats en una llei prèviament. Per tant, l'ordenança general no és l'ordenança que pot regular el benefici fiscal prèviament que regula per llei. I respecte a l'al·legació vers els recursos de reposició que s'entendran desestimats en cas de manca de resposta per part de l'Ajuntament, l'expedient de modificació actual ha suprimit l'apartat tercer de l'article 21, però no el segon, que és el que fa referència als efectes desestimatoris del silenci, sobre el redactat de l'ordenança fiscal que recull la redacció de l'ordenança fiscal tipus de l'organisme de recaptació i gestió tributària, i el que recull és la possibilitat que es pugui entendre desestimat el recurs de reposició presentat si dins del termini màxim de resolució l'administració no resol i pugui formular qualsevol altre recurs posterior, com és el contenciós. Els hem de dir que, com que és un ple urgent extraordinari, tenen la documentació en base a la convocatòria i en base a l'expedient 41340/2022 i està relacionat amb l'expedient 54032/22 que es disposa de l'OPAC per poder veure tot l'expedient complet i, per tant, la resolució de totes les al·legacions presentades pels diferents grups municipals que han presentat aquestes al·legacions. Que estiguem avui parlant de les suposades al·legacions fiscals pot semblar una innocentada, però no ho és així. Es tracta d'una ordenança que és la que ens ordena com ens hem de relacionar i com hem d'estructurar les ordenances fiscals, a més a recomanació de la Diputació de Barcelona, i que hagi estat aquesta premura de temps també ha estat una qüestió de treball feta per l'organisme de recaptació i gestió tributària de la Diputació de Barcelona, i per tant l'únic que comportaria és parlar d'aquesta ordenança fiscal. Jo entenc el posicionament de les al·legacions posades, són unes al·legacions que no pretenen parlar de l'ordenança fiscal zero, sinó que l'únic que pretenen és destripar l'acció econòmica del govern i en particular d'aquesta regidoria. Fan propostes econòmiques de crítica que no aporta solucions realistes i que ni molt menys tampoc aporta modificacions sòlides, coherents i rigoroses a les ordenances fiscals que són les que ens han de regir en el futur. Recordem que estem parlant de l'ordenança fiscal zero i que en tot cas no de la resta d'ordenances. Ni tan sols tenen rigorositat amb la ciutadania, perquè el que fan és confondre un debat polític amb un debat tècnic. Són legítims de presentar el que creguin que han de presentar, però nosaltres entenem que la ciutadania es mereixen que es facin propostes de rebaixa, que es facin propostes respecte a les modificacions de les ordenances fiscals, com serien els impostos, els preus públics i taxes, amb una certa rigorositat, sense populismes, i que apostar per rebaixes lineals, universals, no condeixen enlloc, ni tan sols que fan cap tipus de qüestió d'intentar mostrar un equilibri de la nostra administració, que és l'administració local, ja que saben vostès que el funcionament d'aquesta administració té uns costos i el mode de finançament principal i a nivell autònom que tenim d'administració local és precisament l'ordenació d'aquestes taxes, preus públics i impostos que depenen de l'administració local. I per tant, tots els serveis tenen costos i a vegades determinades al·legacions no s'entenen. Res d'això els interessa, és trist. Nosaltres com a govern entenem que hem de mantenir amb fermesa l'estructura econòmica d'aquesta casa. Entenem i ens sap greu que el posicionament dels grups de l'oposició envers les propostes que ens han presentat en aquest moment, i que el que entenem que és que saben vostès com funcionen les coses, tenen la dilatada experiència en l'àrea econòmica, els dos regidors dels dos grups municipals que formen part i que han presentat aquestes al·legacions, saben com funcionen les coses, que les coses no són senzilles en matèria econòmica i molt menys en matèria d'ordenances fiscals. Jo entenc que busquin els seus minuts de glòries, i que això els hi suposarà, evidentment, aquests segons de glòria també a les xarxes socials i als mitjans de comunicació locals. No estem parlant tampoc d'un debat de pressupostos, això ja vindrà quan hagi de venir, i per tant la responsabilitat del govern és mantenir l'equilibri i la coherència respecte a les ordenances fiscals, assegurar els preus i les taxes públiques que no siguin inferior als costos dels serveis prestats i proposar aquelles actuacions necessàries i de sensibilització política, i que en aquest sentit hem estat treballant al llarg d'aquests 3 anys llargs i per poder tirar endavant totes les polítiques que siguin necessaris i també sent sensibles a la ciutadania, mantenint aquesta congelació durant aquest període que ha estat tan trist, tan lamentable com el de la pandèmia. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies, senyor Soler. Per part de Ciutadans, senyor Blázquez, té la paraula.
Sí, muy buenos días a todos. Rigurosidad, esta es la palabra que se ha empleado en algunos momentos de la intervención del señor Soler. Rigurosidad sería convocar en tiempo y forma y no que nos llegue el orden del día 10 minutos antes de, escasamente hace 10 minutos. Nuestro grupo efectivamente ha presentado enmiendas a las ordenanzas fiscales. Las ordenanzas fiscales son una parte fundamental de la política municipal en tanto en cuanto suponen, en primer lugar, la principal fuente de ingresos de este ayuntamiento. En segundo lugar, son política útil y transformadora de la ciudad si se hace de ellas un uso correcto. Por ejemplo, todas las medidas que han venido vienen a incentivar la mejora de nuestro medio ambiente y que a través de las ordenanzas intentan transformar para bien nuestro municipio. Hemos recogido ciertamente el guante que nos tendió el señor Perasulé hace no demasiadas semanas. Nos dijo que en cualquier momento éramos los grupos políticos libres de pretender la modificación de ordenanzas y tasas. Desde Ciutadans hemos decidido hacer un compendio y presentar todas nuestras propuestas en el periodo de alegaciones para con ello abrir un debate y que el equipo de gobierno reflexione sobre la idoneidad de aceptar nuestras propuestas o por lo menos una parte de ellas, que creemos pueden ser de gran utilidad. Utilidad para mejorar la vida de nuestros vecinos, por supuesto, pues de eso se trata al fin y al cabo. Vecinos que, en su mayoría, han visto recortado su poder adquisitivo en los últimos tiempos. Citaré tan solo algunos ejemplos ilustrativos de esta pérdida de bienestar. El primero, hace poco sabíamos que prácticamente un 50% de los habitantes de San Cugat tiene problemas para hacer frente a los gastos derivados de la vivienda, según concluye el estudio de dades obertes de la ciudad. En segundo lugar, vamos a acabar el año con una inflación superior al 8% y que en algunos alimentos básicos o servicios básicos, como la electricidad, ha sido todavía bastante superior, poniendo todo ello en grave dificultad a familias y comercios. Bien, la respuesta de este equipo de gobierno a esta coyuntura económica global que supone serias dificultades para llegar a final de mes a muchos de nuestros vecinos, tanto a nivel familiar como en cuanto al mantenimiento de sus negocios, ha sido no hacer nada en cuanto a modificación de las ordenanzas fiscales. Y eso no nos parece adecuado. Las ordenanzas fiscales, junto a los presupuestos, son, desde luego, la política con mayúsculas que puede ejecutar este ayuntamiento para revertir una situación. Muchas veces en este pleno nos hemos quejado con razón de que en muchos asuntos no tenemos competencias. Luego resulta paradójico que cuando tenemos las competencias para cambiar la realidad no hacemos uso de dichas competencias. No tiene sentido. En todo caso, quedarse de brazos cruzados no es la solución. La mayoría de nuestras alegaciones a las ordenanzas, por lo tanto, quieren aliviar el peso que están soportando familias y negocios en estos momentos. Y la mejor forma de hacerlo es no meterles la mano en el bolsillo en exceso, dejándoles más dinero para consumir, invertir o simplemente poder llegar a final de mes. Proponemos, por lo tanto, una serie de medidas, entre las cuales citaré tan solo las más importantes. Efectivamente, primera medida, una rebaja universal del 10% del IBI que se paga en esta ciudad. Cabe denunciar por enésima vez que el punto de partida es que nuestro municipio tiene el IBI más caro de todo Cataluña, aunque a ustedes les duela escucharlo. Segunda medida, aumentar las bonificaciones al IBI para las familias numerosas o asimilables, muchas de las cuales van a tener serias dificultades para permanecer en nuestra ciudad, aumentando tanto los tramos como los porcentajes de bonificación, tramos y porcentajes que ya existen. Nosotros querríamos aumentarlos. Tercera medida, reducción del ICIO. Tendríamos que bajar el ICIO del máximo que permite la ley, que es el 4%, que es el que rige en San Cugat, porque resulta que, por ejemplo, Barcelona, ciudad que a menudo suele servir de ejemplo para aplicar políticas, lo tiene más bajo que nosotros. Por cierto, que en este sentido no debemos de sufrir por la recaudación por el ICIO, si somos capaces, como deberíamos, de solventar el monumental cuello de botella en cuanto a las licencias urbanísticas que sufre este ayuntamiento, especialmente en este mandato. Cuarta medida, y en relación de manera específica con los comercios. Además de beneficiarse de la reducción en el IBI, hemos propuesto también una menor presión fiscal por el impuesto a actividades económicas, así como una rebaja en la tasa de licencia de actividades de hasta un 60%. Tenemos que luchar, en la medida de nuestras posibilidades, por la supervivencia del tejido comercial de la ciudad y por facilitar el que, cuando por desgracia un negocio se cierra, no sea costoso el que se vuelva a iniciar una nueva actividad. Y como quinta medida o eje a destacar, los cambios para incentivar el uso de energías más limpias, mayores bonificaciones para la energía solar en casas plurifamiliares o aumentar la bonificación para los vehículos eco en el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Es decir, más incentivar y menos sancionar. Finalizando, y en respuesta al señor Sule, estas medidas que hemos presentado y defendemos son plenamente posibles de aplicar desde el punto de vista del equilibrio presupuestario, por supuesto. No en vano, en este mandato hemos visto que con grandes recaudaciones y grandes presupuestos, finalmente la ejecución de dichos presupuestos es muy poco satisfactoria y al final resultan remanentes de tesorería importantes. No tiene sentido, en definitiva, recaudar de más con la que está cayendo para luego tener que pensar cómo gastar el sobrante. El mejor remanente es el que nunca debería haberse recaudado. Gracias.
Molt bé, gràcies, senyor Blázquez. Senyor Brugaroles, per part de Junts, endavant.
Sí, bon dia. A veure, nosaltres hem presentat tres al·legacions als articles que el govern ha proposat modificar i moltes altres, nombroses, com acostumen a fer sempre els grups de l'oposició per donar lloc a la reflexió del govern. Les que serien al·legables, doncs, reben una resposta jurídica. La resta, normalment, el que han donat lloc és a un debat, a una discussió, perquè en molts casos han estat incorporades a les ordenances amb posterioritat, malgrat que no s'hagi pogut fer durant el tràmit amb el qual ens trobem. El govern ho ha desestimat tot, ho acabem de llegir ara fa uns minuts perquè acabem de rebre l'expedient, ho acabem de saber, per tant, i l'única resposta que rebem són consideracions jurídiques, que hem pogut, per tant, mirar ara fa un moment. Respecte a la primera de les nostres al·legacions, d'aquestes tres que afecten a les propostes de modificació del govern, proposàvem que de cara a les ordenances segueix sent imprescindible incloure en els apartats de gestió la viabilitat d'establir fraccionaments plurianuals a contribuents afectats, com ara, per exemple, les circumstàncies de la pandèmia. Perquè aquest és un tema que ja hem après tothom, diguem-ne, que ens ha autolimitat la nostra pròpia rigidesa normativa, ens ha autolimitat per fer moltes coses. I per tant, amb aquesta experiència tan recent, seria incomprensible que no revegéssim aquesta qüestió. I el propi expedient, la consideració jurídica, diu que seria a criteri d'oportunitat política acceptar aquesta proposta o no acceptar-la. Doncs bé, el que sabem és que no s'ha acceptat. Hi ha una segona que planteja que s'estableixin beneficis fiscals no pregats, i una tercera, ho ha explicat el senyor Soler, vaig canviant d'arxiu en arxiu perquè no ho he pogut naturalment transcriure tot en aquest temps, i que fa referència, al fet que els recursos de reposició que presentin els contribuents entenguin desestimats en cas de manca de resposta. Bé, aquestes propostes reben només consideracions jurídiques, no estableixen cap pauta política, igual que tampoc hem rebut cap tipus de resposta a tota la resta d'al·legacions, moltes de les quals són concretes. Moltes són genèriques, com hem acostumat a fer sempre, però són concretes, no? Parlen de taxes que afecten el comerç, parlen de diverses qüestions que diuen, escolta, es desestimen i ja està, i no hi ha ni debat polític ni hi ha res de res. Clar, havíem dit tot això. El senyor Soler deia que estem parlant de l'ordenança fiscal zero. Bé, això és el que vostè ha volgut. Vostè només ha formulat modificacions a l'ordenança fiscal zero i ho ha fet a proposta del nostre organisme delegat de la recaptació, perquè si no, ni això. I per tant, aquest any tampoc hauríem tingut una modificació d'ordenances que adaptés aquest ajuntament a la realitat. Ja, la veritat, senyora alcaldessa, un es queda sense paraules. Jo fa temps que em pregunto com ho tolera vostè tot això. Tot això que està passant amb el seu primer tinent d'alcaldia, per què accepta aquest dany a la institució, aquest desprestigi, aquesta afectació a totes les àrees del govern, les actuals i sobretot les que vindran, siguin les que siguin, ni governi qui governi, i per tant aquest dany a la ciutadania. Com accepta vostè haver de convocar un ple d'aquesta institució que vostè presideix d'aquesta manera? Exactament, ho faig extensiu a tota la resta de membres d'aquest consistori, siguin del partit que siguin. Com ho tolerem, això? Com tolerem, per exemple, que una moció institucional que insta a transposar a les nostres ordenances diverses millores de la fiscalitat ambiental habilitades per una reforma legal d'aquest any doncs no aparegui a les ordenances? Com acceptem que, hi havent un govern amb majoria absoluta en aquest consistori, s'hagi d'assumir el descrèdit de no haver aprovat ni un pressupost a temps i que totes les àrees disposin, per tant, de molt menys temps del necessari per executar les inversions en què s'ha treballat? Per què es vota sempre a favor d'una manera de fer com aquesta, en què es convoquen plens d'un dia per l'altre, per simple deixadesa, o com avui, que no sabem ni a quina hora tindrà lloc el ple, tres quarts d'hora o una hora abans? Ni tenim l'expedient fins una estona abans de la convocatòria. Un expedient de 59 pàgines, que ningú s'ha pogut llegir, ningú. Cap dels membres del govern tampoc. Com ho acceptem, això? Com acceptem que en 4 anys de mandat les úniques modificacions rellevants de les ordenances siguin les que afecten negativament a les famílies nombroses? Però no s'havia de capgirar tot. Si algun dia els grups que ara governen passen en passeu a l'oposició, amb quina credibilitat es proposaran canvis a l'estructura fiscal de l'Ajuntament? Com tornarem a defensar, per exemple, en el cas de la CUP, allò de recaptar més per redistribuir més? Com defensareu des d'Esquerra l'adopció de mesures fiscals, ambientals o socials si ni tan sols incorporen les que hem aprovat entre totes i tots? Si en el futur seguiu governant, com explicareu les retallades que caldrà fer en els pressupostos? Perquè suposo que tothom tenim clar que si no quadren el pressupost, si no tenim avui el pressupost de 2023, és perquè no es pot quadrar, perquè per deixadesa, per irresponsabilitat, s'ha anat fent créixer la despesa ordinària molt per sobre dels ingressos ordinaris i s'ha generat un forat del qual hem parlat moltes vegades que costarà molt revertir. Per què acceptem que l'Ajuntament pagui tan malament, que pressuposti ingressos que no existiran i despeses molt inferiors a les imprescindibles, fins i tot en els serveis socials bàsics, com vam veure ara fa un ple, apenas fa un mes? Com tolerem haver d'anar pels barris, a les entitats, a tot arreu, i haver de dir que no hi ha pressupost, quan la darrera liquidació disponible hi havia més de 70 milions d'euros de pressupost disponible no executat i més de 10 milions d'euros als comptes corrents de l'Ajuntament? Per què accepteu, en definitiva, que aquest govern del que sou corresponsables infringeixi tot aquest dany a aquesta institució i a la ciutadania? Jo, companyes i companys, crec que no es pot governar a qualsevol preu, no es pot governar acceptant qualsevol cosa. No es pot quan això va tan clarament en detriment de l'interès general de la ciutadania.
Hauria d'anar acabant, senyor Brugaroles.
No a tot, senyor Soler, no a tot. No a la falta de respecte, no a l'improvisació, no a la paràlisi, no a omplir l'Ajuntament d'assessors de partit en lloc de professionals directius amb aquest resultat. No a endarrerir les subvencions a entitats i persones vulnerables. No a pagar tard. No a no defensar la institució i a desprotegir-la, per exemple, davant del tribut metropolità. No a l'execució pressupostària més baixa que recordem. No a segrestar els diners de la ciutadania als comptes corrents de l'Ajuntament. No a fer pressupostos sempre tard i malament. No a finançar els seus dèficits amb romanent. No a no preveure res de res. No a no reaccionar davant l'impacte de la inflació. No, senyor Soler, no.
Molt bé, senyor Brugaroles, gràcies. No hi ha més intervencions, doncs si no hi ha més intervencions hauríem de votar aquest punt. Vots a favor del punt número 2. Vots, 13 vots del govern. Abstencions, vots en contra. Vots en contra per part del grup de Junts i del grup de Ciutadans. Queda aprovat el punt número 2. Simplement aclarir que, si no, no estaríem aquí, és una obvietat i és redundant, però sí que vull que quedi clar que aquest ple extraordinari urgent ha estat convocat en forma com calia i que, en tot cas, els plens urgents extraordinaris és el que tenen. I vull que això quedi molt clar i hem intentat, doncs, des del minut zero que hem sabut que havien de convocar aquest ple, traslladar-los i tota la informació perquè ho tinguessin present. En tot cas, vostès saben millor que ningú, senyor Brugaroles, per exemple, segurament vostè el que més, perquè n'ha hagut molts de plens al llarg de tots els mandats i sabem com funciona. En tot cas, entenc que ho diguin, només faltaria, però jo també volia que quedés clar. Bé, seguim amb el punt 3, a l'àrea de desenvolupament urbà, habitatge, sostenibilitat i benestar animal. El punt 3 és l'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General Metropolità a l'àmbit del sector B de Can Cortés i té la paraula el tinent d'alcaldia, el senyor Duc.
Molt bé, gràcies, alcaldessa. Bon dia a tothom. Bueno, primer que res, m'agradaria explicar breument la urgència d'aquest punt. Evidentment, portem aquí per un ple extraordinari per un tema d'interès públic, per un tema d'un expedient que calia tramitar dins de terminis i que per tant doncs, per evitar possibles conseqüències i que per tant doncs, per això hem volgut portar avui aquí, tenint en compte que és un tema de, que des del mes de juliol aquest Ajuntament té un projecte d'urbanització a l'àmbit del sector B de Can Cortés i que per tant doncs, era important doncs, poder respondre des de l'Ajuntament i d'aquesta manera ja el passat ple de setembre de fet ja vam fer l'avanç de planejament i document estratègic per iniciar aquest procés de resposta i d'inici de nou expedient de planejament i per tant doncs, avui arribem a última hora però dins de termini i per tant doncs, contents de que així sigui. Explicant una mica d'on venim molt ràpidament els antecedents d'aquest expedient, recordem que el desembre del 2021 un cop es va desistir la modificació de planejament a tres bandes, recordem que això el sector de Can Cortés anava lligat al Pla del Vinyet i anava lligat als jardins del carrer Païssa, on es pretenia l'anterior modificació qualificar doncs, tot l'àmbit de Can Cortés com a zona verda urbana. Per tant, a partir d'aquell moment vam iniciar el desembre del 2021 vam acordar iniciar els tràmits i els treballs per l'elaboració d'una nova proposta de planejament amb la corresponent suspensió de llicències que s'acaba doncs, properament i per això avui doncs, aquesta urgència. Tanmateix, informar que per una major seguretat jurídica el passat ple de setembre d'aquest 2022 ja ho he dit, es va aprovar l'abans de planejament i el document inicial estratègic, es van tramitar al Departament de Territori de la Generalitat per tal d'iniciar el procediment d'avaluació ambiental estratègica i obtenir el document d'abast i l'informe urbanístic territorial. Un cop feta la informació pública, la consulta pública prèvia també, i obtinguts aquests informes favorables del 17 de novembre, doncs avui procedirem estrictament a el que és l'aprovació inicial d'aquesta modificació de planejament. A títol explicatiu, la proposta que avui portem és sobre l'àmbit aquest que dèiem de Can Cortés, del sector B, amb una superfície de 13,9 hectàrees i és uns terrenys, jo crec que és interessant i important destacar, que a data d'avui segueixen sent un espai forestal amb uns forts pendents, de més del 20%, i on només hi ha 5 habitatges existents anteriors a l'any 53 i, per tant, un sòl integrat dins del que avui coneixem com a part de Collserola, tot i estar fora dels límits de la pròpia modificació. Aquest espai, tot i que té antecedents urbanístics des del Pla Comarcal del 53, per tant, a data d'avui segueix sent un espai forestal. Per tant, després d'un rigorós estudi jurídic i un assessorament expert extern que vam demanar, més els anàlisis corresponents dels tècnics municipals i amb consultes prèvies que s'han realitzat en la Direcció General d'Urbanisme com a Oficina Tècnica d'Avaluació Ambiental de la Generalitat, doncs hem constatat no, dos fets que ens preocupaven, però hem constatat que no hi ha dret per indemnitzacions per tal de reduir l'aprofitament urbanístic, ja que els terminis fixats pel planejament han passat amb escreix i per tant no poden fer-se efectius, i tampoc es preveuen indemnitzacions pels terrenys cedits a l'administració, ja que es preveu que es repartiran els terrenys originals i per tant no hi haurà possible indemnització en aquest sentit. Per tant, la mateixa documentació que hem pogut compartir la setmana passada amb tots els grups municipals, doncs es fa una estimació inclús econòmica dels costos que podria suposar doncs, aquesta reversió del planejament. Estem parlant al voltant d'uns 600.000 euros entre honoraris tècnics de redacció de documentació, operacions registrals que s'hauran de fer i despeses i costos realment assumits o consumats diguéssim, per part dels propietaris. Cal tenir en consideració que aquests costos que estem parlant són moltíssim inferiors els milions d'euros que es podien haver després de les indemnitzacions de transformar una zona urbanitzable a una zona verda urbana. Pensem que són 45 finques que s'haurien tingut que pagar a preu de sòl edificable, de finques edificables. Per tant, doncs, amb l'acte d'avui iniciem un procés en el qual doncs, l'administració farà allò que tocava, que és qualificar l'espai de la realitat física que tenim i que volem, i a més estalviar doncs, molts diners en aquest Ajuntament. Per tant, avui proposem l'aprovació inicial d'aquesta modificació del PGM per garantir la idoneïtat i compatibilitat del planejament amb el planejament de Collserola i amb la realitat física del lloc, reclassificant tots els terrenys com a sòls no urbanitzables, qualificant tota la part boscosa com a sistema de parc forestal, qualificant els habitatges preexistents com a verd privat d'interès tradicional en sòl no urbanitzable i qualificant el torrent de Can Cortés com a sistema hídric, a més, reconeixent doncs, els vials existents. I en tot cas, només això, agrair doncs, per anticipat els vots favorables dels grups de l'oposició.
Molt bé, senyor Duc, gràcies. Per part de Ciutadans, no? Per part de Junts, senyor Puigdomènec.
Sí. Bé, jo la veritat és que tal com va la casa, jo el que voldria dir és primerament agrair en realitat en tot el que és el Departament d'Urbanisme, haver tingut una comissió informativa molt correcta i molt profusa i tenir temps i documentació a l'abast realment de qualitat. Per tant, el primer de tot doncs, és aquest agraïment. Per altra banda, diguéssim, el que ens proposen avui és, del sector B de Can Cortés, és una evidència des del nostre punt de vista. Efectivament, si visitem aquest sector B de Can Cortés, és un bosc i en el fons el que fem és fer possible que segueixi sent un bosc. Potser l'única incertesa, de fet ho ha tractat el tinent d'alcalde, però potser l'única incertesa seria veure fins a quin punt, quin serà el cost final de tota aquesta operació. Ja veurem com això en realitat acabarà traslladant-se en el pressupost ordinari d'algun d'aquests anys, segurament no el 2023, anirà més enllà, i bueno, en qualsevol cas aquesta seria la incertesa, però nosaltres votarem a favor com ja els hi hem anunciat. Gràcies.
Molt bé, gràcies. A vostè, senyor Puigdomènec. Sí, senyor Duc.
No, simplement això, que incertesa, diguéssim, sempre hi és, perquè això entenem que entrarà dins d'un procés judicial, però entenc que des de l'administració s'han fet tota la feina que tocava, que és això, demanar un informe a experts urbanistes, a advocats, amb aquests temes, per un costat, i fer, a més, consultes a la Direcció General d'Urbanisme, a la Comissió d'Urbanisme i al Departament Ambiental. Per tant, estem segurs de que hem fet la feina ben feta i per tant, doncs, avui ho tirem endavant. Gràcies.
Molt bé, gràcies, senyor Duc. Ho deixem aquí. Doncs vots de favor del punt 3, vots de totes les regidores i regidors, per tant s'aprova aquest punt per unanimitat i fins aquí aquest ple extraordinari de caràcter urgent. Ara sí, com que no ens tornarem a veure fins a l'any vinent, molt bon any, molt bona entrada del 2023 a tothom, regidores i regidors. Moltes gràcies.